Encara no
avui
està,
has estat en un acte, Adrià, on Xavi Vilajoan i un col·laborador han explicat la evolució econòmica del Barça en els últims 20 anys.
Sí, sí, el Jordi Mercader, el col·laborador del Xavi Vilajoan, és un economista i professor i advocat també, que ha explicat diverses dades importants dels últims anys al Barça, com per exemple que la directiva de Laporta ha perdut 1.000 milions d'euros, que si no hagués sigut per les palanques, doncs el Barça tindria unes pèrdues de 1.000 milions d'euros acumulades i que seria molt greu, que el deute és de 4.485 milions i que és un deute que si s'anés tornant es tornaria amb 100 anys. Deute que, comptant l'Espai Barça, comptant l'Espai Barça, 4.480 milions, comptant Espai Barça, i que bé, la situació econòmica doncs, que no és tan agradable, diguem-ne, com la que diu Joan Laporta. I tinc aquí al costat doncs, el Xavi Vilajoana, exdirectiu del club, que ja pot saludar.
Xavi Vilajoana, què tal? Bon dia.
Molt bé, com esteu?
Per què el Barça ha perdut 1.000 milions d'euros en aquests últims 4 anys de mandat de Laporta?
Bueno, el perquè és perquè s'han fet molt malament les coses. No n'hi ha un altre. Però és que, a més, aquest exercici l'hem fet precisament per traduir el llenguatge econòmic dels experts, que moltes vegades el soci, i així m'ho han fet saber en la gira d'escolta que porto uns quants mesos fent, que no els entenen. La gent està preocupada perquè els arriben inputs d'una banda o d'una altra i li costa entendre-ho. Per als no experts és difícil entendre les finances d'un club com el Barça i més quan un dia et diuen una cosa, n'apareix una altra, munten aquí, això menys, això més. Per tant, hem intentat, això en aquest cas el Jordi Mercader, posar llum a la foscor, que se li diu. I aleshores, clar, aquí se'n treuen unes conclusions i una d'elles, que per mi és definitiva, és que si el senyor Laporta no hagués venut actius ja existents, generats per qui sigui, no entro en això, però el que sí que tinc clar és que ja hi eren actius per valor de 900 milions d'euros, si no els hagués venut, si no hi haguessin estat, les pèrdues acumulades en aquests 4 anys haguessin estat de 1.000 milions d'euros. Perquè us feu una idea, i a vosaltres això sé que us agrada, 1.000 milions d'euros és el valor aproximat que té la plantilla actual del primer equip del Barça. No ho sé, jo us plantejo, a mi em costaria molt, molt, tenir 1.000 milions a la meva disposició i fulminar-me'ls durant 4 anys. Moltíssim. De fet, no sabria com fer-ho. Doncs això és el que ha passat.
Què hem de desprendre del que dius? Perquè dius que t'hauria costat molt a tu perdre 1.000 milions d'euros en 4 anys.
Dic, a mi i a qualsevol persona raonable, professional i amb sentit de servir i de servei al club. Jo per mi això ho trobo una veritat absoluta. Però és que, a més, això vol dir que ja n'hi ha prou de riure-li les gràcies.
Aquí?
A la polsa i a la porta. Ja n'hi ha prou de riure-li les gràcies. Ja n'hi ha prou d'acceptar qualsevol història que ens explica. Ja n'hi ha prou de mentir. Però és que, a més, aquests dies no va bé certes coses que han passat, perquè, clar, veient aquests números, arribes a la conclusió de que quan el senyor Laporta fa fora Leo Messi, ens va dir que l'argument era econòmic. Va dir, escolti'm, no ens ho podem permetre, per tant, Leo Messi no pot continuar. Doncs els números ens demostren que l'argument no era econòmic.
Per què?
Primer, que era una excusa, i després que m'agradaria preguntar-li al senyor Laporta, i així ho he dit, que ens digui realment quin va ser el motiu pel qual va fer fora Leo Messi.
Quin creus que va ser el motiu?
Clar, tens alguna sospita, tu?
El que tinc clar és que no era un motiu econòmic. A la vista, no?, hi ha dos números, me remito. Això ho tinc claríssim. A partir d'aquí, els
però per què no era econòmic? Si la situació econòmica és dolenta, precisament aguantar
perquè,
Messi
no,
hauria
perquè,
estat difícil,
o sigui, no? Perquè realment s'ha demostrat, és a dir, jo quan argumento que prenc una decisió que és necessària per revertir una situació econòmica i en lloc de revertir-la l'enfonso doblement o triplement, escolti'm, o realment estava fora de la realitat i no sabia què tenia entre mans o hi ha algun altre motiu.
Perquè la Porta sempre
s'ha queixat... Per això li pregunto, que ens expliqui el motiu real.
La Porta sempre s'ha queixat de l'herència de la Junta de Bartomeu, on tu hi vas formar part fins al final. De fet, a l'exercici que tanca prèvi a accedir ell al mandat, el tanca amb 500 milions de pèrdues.
Quan la 2021, sí. Recordo que l'anterior Junta va dimitir el 20 d'octubre, amb 3 mesos de competició, diguéssim.
500 milions de pèrdues. Però avui heu explicat que en realitat són 270, que és el que ha presentat el Barça Hisenda. Què és això?
Bueno, tu quan fas el tancament i el presentes a la teva Junta d'Accionistes, a l'Assemblea, en aquest cas, tu vas presentar unes pèrdues de 500 milions, no? Perquè tu hi carregues unes provisions... unes provisions, perquè la gent no entengui, és tot allò que crec que sortirà malament, tot allò que crec que aquell jugador que valia 10 ara dic que val 0, que dius, això no ho fa cap club al món. Això de dir als jugadors que estan a la meva plantilla, que vull fer jugar i tal, de sobte no dic que valen 0 o 2, no ho fa ningú. Per tant, bueno, va començar a inflar les pèrdues, i això s'ha dit per activa i per passiva, però què passa? Després t'arriba la realitat, que és quan tu presentes, que és obligatori, tots els clubs, institucions, empreses, presentar el teu impost de societats, allà és la prova del cotó. És quan Hisenda et diu, escolti'm, però vostè això que m'està dient no és possible. Perquè, a més, si no, estàs obtenint un crèdit fiscal, que se li diu. Si tu, si dones valor de pèrdues de 500 milions, tens 4 anys per compensar aquestes pèrdues. Si tu vas fent beneficis i no pagues cap tipus d'impost, no? Perquè compenses per aquests 500. Per tant, si en lloc de presentar 250, presenta 500 i Hisenda et diu, escolti, anem a mirar això. Això no pot, això no pot, això no pot, i per tant vostè ha de presentar un impost de societat de menys import. És a dir, el resultat presentat és molt inferior al que es va aprovar en assemblea.
I el resultat presentat són 270?
Sí, però 270. Per tant, escolti'm, que tothom fa ajustos, no? Fiscals, no? Quan presenta l'impost de societats, però clar, ajustos. Ajustos ve de l'acció d'ajustar, no? És a dir, és quan hi ha distàncies petites. No sé si la magnitud de 270 milions se'l pot considerar un ajust.
Per tant, segons el Xavi Vilajoan, l'herència que deixarà la Porta, si és que marxa i no guanya les eleccions properes, serà pitjor que la que es va deixar en el seu dia?
A mi, sabeu què passa? Que a mi no... Estic cansat una mica això de l'herència, no? És dir, escolti'm, el problema que tenim és que els presidents no han de pensar només en el seu mandat, o sigui, han de pensar en el seu i en el següent i el de més enllà. Els presidents són socis a qui se'ls ha donat, la resta de socis, la responsabilitat de gestionar el club durant 5 anys, 4, 6, els que siguin. No passen a ser propietaris del club, no passen a ser amos del club. Se'ls dona una responsabilitat temporal i, per tant, un ha de ser conscient que entra a representar aquest club com a president per servir el club, no per servir-se del club, no per pensar si això em va bé a mi, no em va bé a mi, si això em suposarà que em renovaran, no em renovaran. Per favor, oblidem-nos que no va d'això, que és un acte molt més generós, ha de ser un acte de generositat i de servei, no de servir-se. I potser és hora que comencem a pensar de veritat en el soci i no el menys tinguem com fa tants anys que l'estem menys tenint.
Solde.
Sí, mira, parlàvem del deute, no? De 4.485 milions. Si separem la part de l'Espai Barça, estem parlant de més de 2.000 milions d'euros de deute d'Espai Barça. L'Espai Barça, la gran obra d'aquest Espai Barça és el Camp Nou. El Camp Nou, tu has dit a la teva presentació, que és la pixadeta de la Porta. A què et referies amb això?
No és que el Camp Nou sigui... S'ha de posar en context, perquè ja sabeu que després hi ha gent que ho aprofita, això. Quan el senyor Laporta entra, hi havia un projecte ja redactat, ben redactat, un projecte executiu, i una llicència pràcticament concedida. Hi havia l'informe preliminar, estava tot.
Llicència d'obres, ens entenem, eh?
Llicència d'obres. És a dir, i un acord de finançament amb unes característiques, amb uns tipus d'interès, etc. Quan entra a la Porta, decideixen que en lloc de completar la tercera graderia volen enderrocar-la, fer-la nova i fer-la una mica més amunt per encabir-hi una altra línia de tribunes. És a dir, conceptualment parlant, no és una gran diferència sobre el paper de projecte. No ho és, això s'ha de reconèixer, no ho és. Però sí que té conseqüències canviar això, que és tu, amb una obra tan complicada com és el Camp Nou, quan més desfagis, més complicacions tens després. Per tant, això, a part de que refer el projecte, va suposar un retard d'un any en l'obtenció d'una llicència que ja es tenia, què va passar durant aquest any? Òbviament, que pugessin els tipus d'interès, els costos de construcció, degut a la guerra d'Ucrània, no? I de la situació del mercat, òbviament que això no és culpa de ningú, per descomptat. Però un ha de saber, en aquest sector, quan sap el que manega, quan té informació, que quan tens un permís, utilitza'l. Perquè el que no sap la gent és que l'eficiència, o sí que ho sap, l'eficiència de les administracions no és la millor. Per tant, tu no pots, si tens un permís, amb un projecte que és molt semblant, que no canvia significativament, el que no pots fer és aturar-lo per dir que aquest és el meu projecte.
Però Laporta avui ha dit a Catalunya Ràdio que el projecte del nou Camp Nou va començar ja fa anys, fins i tot amb la primera etapa de Laporta, sí, es va presentar, sí, el de Norman Foster, i sí, que havia estat 11 anys aturat.
És que del
2010 al 2021.
Saps què passa? Sí que? Que la ignorància és molt poderosa. Perquè el senyor Laporta diu això i encara demostra que encara és més ignorant del que em pensava. Perquè la renovació de l'Spotify Camp Nou no és una remodelació d'un camp de futbol, és una modificació de pla general metropolità. I les modificacions de pla generals metropolitans en el nostre país, la mitja, perquè acabin sortint, és de 16 anys. Perquè la modificació de pla general metropolità, fins que no acabes totes les aprovacions que depenen de l'administració local, de l'administració autonòmica, de les sessions de negociacions amb veïns, d'aprovacions inicials, d'aprovacions definitives, tot això és el que se n'ha fet durant... Sense tots aquests passos, el Futbol Club Barcelona no podia sol·licitar cap llicència, no podia començar a posar un totxo. Per tant, que algú menteixi, bueno, menteixi, o que sigui tan ignorant com per dir que en els últims 10 anys no es va fer res amb el que és l'espai Barça, és, amb tots els respecte del món o no, no tenir-ne ni idea del que es parla.
Ens estan arribant molts missatges al WhatsApp, sí, del que t'hi jugues.
No són massa cosa d'allò. Per exemple, el Miquel, per exemple, es diu habría que repasar también los tejemanejes que hizo este señor, porque no hay que olvidar los cambios de portero que nos hizo a cambio de 60 millones para cuadrar números. Un altre que ens diu, hazme un favor, sobre lo único que pido es pídele así que pregunte por las renovaciones estratosféricas que hicieron justo antes de dimitir.
Clar, sobre la gestió de Bartomeu.
Sobre, sí, la gestió de Bartomeu.
Okay. Sí, però si, escolta'm, si jo no estic, insisteixo, jo no defenso cap gestió conceptualment parlant, perquè sap què passa? Aquesta gent els diria, escolti'm, jo he viscut i he servit al club en la primera època de Bartomeu, a l'època de Sandra Rossell i a l'època de Bartomeu.
O sigui, amb la porta de Rossell i Bartomeu.
No, la primera de la porta, la de Sandro i la de Bartomeu. He estat
a la primera de la porta, què vas fer?
Pues era el responsable de la secció del futbol sala, que es va voler professionalitzar i donar-li una empenta.
És dir, i amb mi, Rossell?
Amb Rossell, el mateix, era la comissió esportiva responsable de la secció, de tota la secció de futbol
sala. I després amb Bartomeu ja va ser futbol base i
futbol base, i futbol femení. Futbol base i el futbol femení. Escolti'm, a mi, el que hagin fet, és a dir, precisament un dels aspectes que em caracteritzen és que a mi cada vegada que he entrat al club és perquè el president que hi havia en cada moment m'ho va demanar. M'ho va demanar perquè creia que podia portar, i la meva història és una història de servei al club. A part de quan era jugador, òbviament. Per tant, a mi ningú pot dir, jo no estic defensant a ningú, mai ho he fet, perquè no sóc de ningú. Jo sóc un home de club, absolutament de club, i ho he estat sempre. I quan he hagut d'estar, hi he estat. Quan no he hagut d'estar, no hi he estat. I no passa res.
I ara no et pregunto si optaràs a la presidència del Barça, perquè entenc que sí. Jo entenc que sí, perquè ja ho vas intentar a les anteriors eleccions. Però sol o amb alguna altra candidatura? És a dir, hi ha possibilitat, aquest rum-rum que hi ha, de que s'uneixin precandidatures per presentar un projecte unitari, únic, o no?
A veure, sí que em coneixeu una miqueta i jo sóc bastant autònom des d'aquest punt de vista. A mi, els projectes contra, els projectes pensant en unitat, sí, jo els projectes els entomo en positiu i propositiu, sobretot. Aquí, a nivell de gestió de club, n'hi ha per tots. I a mi ara la gent que vol crear Frankensteins, jo les unions en general les entenc des de l'honestedat i des de la transparència i que tinguin sentit.
Però qui vol crear Frankensteins?
Es refereix a Víctor Font, eh?
Bueno, no, jo em refereixo a aquesta, és dir, aquesta cerca de la unitat transversal, bueno, en base a què? Escolti'm, vostè no vingui amb mi perquè no em traurà, perquè així no em traurà vots i llavors, escolti'm, podem deixar de pensar en caire des d'aquest punt de vista electoral i repartir-nos cadires com si el club fos d'algú? Podem pensar realment? Escolti'm, algú té un projecte? Doncs que el plantegi, que expliqui i que digui. I ja està. Ah, mira, coincidem amb tots aquests punts i aspectes i tal. Bueno, doncs anem a veure si hi ha coincidències.
I guanyar la porta...
A mi és la manera com s'ha de treballar.
I derrotar la porta passa per convèncer Messi d'alguna forma, ara que és notícia.
Però és que jo crec que és que... Però, perdoneu, eh? No es tracta de derrotar o no derrotar. Es tracta de plantejar el teu projecte, vale, ja el que penses, sí, sí, el que no. Sí, sí. És dir, i que el soci tingui la possibilitat d'escollir. Perquè sap què passa? Que és un dels temes. La porta, el senyor Laporta només ha utilitzat el soci quan hi ha votacions pel mig. Assemblea és l'única vegada que el té en compte, quan hi ha votacions pel mig. Potser l'hauríem de tenir en compte durant tot el mandat. No? L'hauríem de fer més recurrent, més participatiu, i li hauríem d'explicar bastantes més coses de les que li arriben. Per tant, a mi, derrotar o derrotar, escolti'm, el soci tindrà l'oportunitat d'escollir.
Sol de tancar. Moment.
Bueno, de fet, a la presentació ha dit que el dia 27 ens el guardem. Què faràs? El dia 27 presentaràs candidatura, o precandidatura en aquest cas, o què? Fa pinta que sí, no?
Bueno, derivat de tots aquests mesos molt intensos, on he rebut, la veritat és que molta força, molt de carinyo, que diuen, i molta energia. I, bueno, per què no? Però... Això ho sabrem per què no, no vol dir que sí. No. Ho sabrem el dia 27.
I en Xaviana?
Home, president.
Bé dia a tothom, eh? Només que ve així, però que el veloig.
Què?
M'has entès?
Hòstia, jo no entenc res. Entra l'auricular que estic compartint.
I...
aquí. I que...
No, res,
i amb quin idioma m'estàs parlant?
Cors a la família, eh?
Això sí.
Cors a la filia.
Cors... De part teva, els hi diré.
Muchos cuerdos. Eh? Ja veig que vols que de la pròxima hi ha molta sort a les eleccions. Eh?
Xavi Vilajoana, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
A vosaltres.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.